Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Benvinguts en una nova edició del programa Blau Marí, concretament el número 107 d'aquest espai dedicat a la gent de la mar. Avui un programa especial que enregistrem des de les instal·lacions del 52è Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Hem tornat en aquest esdeveniment, el punt en el que s'hi ha d'estar en aquest sector nàutic i marítim, i nosaltres contents de ser-hi presents, d'ajudar a promocionar aquest esdeveniment a la ciutat de Barcelona i, en definitiva, a tot Catalunya. Tindrem un programa interessantíssim. Iniciarem les nostres converses amb Jordi Senties, que fa només un parell de setmanes el teníem amb nosaltres i parlàvem de la seva nova presidència a l'Associació d'Indústries i Comerç Nàutic de Catalunya i a FADIN. Analitzarem amb ell la situació de les matriculacions, la facturació de les empreses nàutiques. En definitiva, parlarem una mica de quin és el baròmetre d'aquest sector de la indústria nàutica. Continuarem amb la part més tradicional. El Joan Argentó i el Rafael Martí ens portaran la tradició marinera i pesquera. En primer lloc, ens parlaran de la funció de llavorar. Quan es llavora en una embarcació, sabrem i ens explicaran el que vol dir. I, per altra banda, en l'àmbit més gastronòmic, avui ens prepararan o ens ensenyaran a preparar unes patates del caldo i un arrossejat. Després continuarem amb la secció del Norai. Tindrem amb nosaltres a Frederic Valls, responsable d'Afers Marítims de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. Parlarem d'aquesta simbiosi entre la pesca i el turisme, això que s'està promocionant a hores d'ara a molts dels ports catalans. I en la secció de Plàncton, l'Aurora Requena ens parlarà, ens ha adaptat la seva secció al Saló Nàutic, perquè parlarem més o menys de GPS. La veritat és que parlarem dels sistemes d'orientació, no?, que tenen els peixos, que utilitzen els peixos. I en el tram final del programa, en la secció cultural, el Manel de Ramon ha citat aquí, a les instal·lacions del Saló Nàutic, a l'Albert Bargués, un navegant conegudíssim per les seves fites en navegació, per parlar precisament d'aquesta navegació transoceànica. Per tant, us invitem al programa, una salutació molt cordial en nom d'un servidor, Francesc Callau, i de tot l'equip, i comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
I com us havíem parlat a la introducció, donem de nou la benvinguda a Jordi Senties, és el president de l'Associació d'Indústries i Comerç Nàutic de Catalunya i també de FADIN. Jordi, gràcies novament per tornar-nos a acompanyar.
Gràcies a vosaltres per l'invitació.
La veritat és que aquest és un programa especial més que res per l'entorn en el que el fem, no?
Sí, és millor entorn que l'oficina, indiscutiblement, i el temps acompanya perfecte.
I que no faltin esdeveniments d'aquestes característiques, no?
Més que tindríem que fer, i és el que intentarem des de la presidència de DIN i FADIN, aconseguir fer algunes altres coses similars a el que és un saló nàutic per donar a conèixer època de primavera, que entenem que hi ha un buit entre el que és el saló d'aquest hivern fins al final de l'altre saló, que passa un any com a mínim, poder fer alguna cosa intermitja, i és amb el que estem, o intentarem a través del diàleg amb el Saló Nàutic de Barcelona, intentar fer alguna cosa per poder-ho presentar i que el públic, que en aquell moment pensa més en el mar que no en aquests moments, pues també pugui gaudir d'una bona presència d'embarcacions, tant noves, etc. Una fira del mar, un festival en el que hi haurà de tot una mica, barcos a la mar fent regates, tot tipus d'embarcacions pneumàtiques, motos d'aigua, etc. Una cosa que serà com un festival.
En tot cas, Jordi, abans d'entrar una mica en la temàtica per la qual t'hem convidat, com valora la indústria nàutica el canvi que es va produir ja l'any passat de traslladar la fira aquí al Port Vell, al moll de la Fusta i al moll d'Espanya?
Bueno, per part nostra sempre hem sigut lluitadors i des de fa molts anys sempre hem intentat que el Marc, que està a Barcelona, teníem aquí, nosaltres estàvem a Montjuïc i posteriorment vam anar a l'Hospitalet, creiem indiscutiblement que el punt adient és al costat del mar, el que s'està fent ara. Per nosaltres és perfecte i contrastem molt amb molts clients que venen a veure'ns i que ells mateixos diuen el mateix. És més lògic tindre una fira al costat del mar, que és el que fa Gènova, Cannes, etc., perquè tenim el mar al costat, que no l'obligació de tindre que anar a un punt que era la muntanya o a l'interior, a l'Hospitalet, que és el que fan, doncs, per exemple, a Düsseldorf, doncs, perquè no té un altre lloc per fer-ho millor.
Aquesta setmana, Jordi, sortien unes xifres que no sé si són preocupants, però parlàvem de que la matriculació d'embarcacions a l'estat espanyol ha retrocedit un 17%.
Així és, en realitat així és.
Per tant, el sector nàutic no és diferent a la resta de sectors econòmics del país, no?
Desgraciadament no. I a més, lògicament, la nàutica, per desgràcia, pues és amb l'últim que podem pensar quan es comencen a anar bé les coses i de lo que desgraciadament el primer que ens traiem de sobre, pues, perquè és algo per divertir-se, per passar-s'ho bé, per disfrutar, però que immediatament que et treus algo, te treus allò que és menys imprescindible. I llavors, normalment, patem amb la nàutica, o imagino que els que tinguin barcos i avions ho faran amb els avions.
I dins d'aquest 17%, dins d'aquest paper, quin és el que juga la indústria catalana?
Bueno, la indústria catalana té un gran pes específic. Antigament, fa molts anys enrere, teníem els més grans estillers de tota Espanya. Desgraciadament, mica en mica, degut a les crisis i altres motius, doncs han anat desapareixent. Ara està en tot el territori nacional, sobretot per la part d'Alicant i la part del nord d'Espanya, Galícia, etc. Però en quant a compraventa, representació, importació, etc., té un pes específic tremendament important. Jo diria que dos punts més importants d'Espanya són Balears i Catalunya.
I en quant a les xifres, anem millor o pitjor que la mitjana de l'estat espanyol?
Anem millor que la mitjana de l'estat espanyol. Torno a repetir, Balears va la primera, és la que millor està assentada en aquest punt, seguida de Catalunya i posteriorment, si no recordo malament, la valenciana. És un moment difícil, és un moment complicat, però tinc que dir sincerament que estem notant durant aquests dies de Saló Nàutic com una millora, com sembla que com a mínim hem arribat a un fons. Sembla que tornem a arrencar mica en mica i que això millorarà. Tenim esperances i així ho pensem la majoria.
La gent d'Escura Consulting ha tret un estudi on diuen que hi veuen petits brots verds i petits símptomes de recuperació del sector nàutic. Això són notícies positives, no?
Indiscutiblement. Escura, que és un soci nostre, ha fet un estudi molt exhaustiu. Ha sigut un estudi molt complet i el vam presentar l'altre dia, vam tenir aquí un simpòsium i, lògicament, de memòria és impossible recordar els números, però sí, sembla ser que dona la sensació que es comencin uns brots verds i que esperem que realment s'afiancin i que vagin endavant.
De tot el sector de la indústria nàutica, quin és el subsector que més està patint aquesta crisi?
El subsector que més està patint aquesta crisi, sense lloc a dubtes, es tracta de la compra-venta d'embarcacions. Els barcos nous s'han venut poquíssims aquest any. Sí, hi ha hagut un moviment de barcos de segona mà. Aquests, indiscutiblement, han passat d'un propietari a altre. El que passa és que el propietari que ha tingut que vendre ha patit les conseqüències de tindre un mercat amb molta oferta i poca demanda. I llavors els barcos han baixat moltíssim de preu. Sembla ser que això, mica en mica, es anirà equilibrant i anivellant i esperem, sincerament, que, bueno, que hi hagi més demanda perquè, com hem dit, s'anivelli i s'equilibri en un punt que sigui lògic.
Per tant, és a dir, a partir d'ara, suposo que és a dir, el posicionament de l'empresari ja ha de pensar d'una altra manera, com pensava aquests 2, 3, 4 últims anys, no?
Bueno,
perquè ha tocat fons a l'economia en l'àmbit de la nàutica?
Aquesta és la sensació que estem agafant durant aquest setembre. Normalment el setembre ha sigut un any tranquil i aquests últims 6 anys ha sigut no tranquil, no hi havia ni moviment. En canvi, hem notat, amb tots els companys que he pogut comprovar i comparar, doncs hem notat com una mica de millora. Tothom sembla, com estem acostumats a quasi zero o sota zero, doncs lògicament una mica de temperatura sempre va bé. No? Sembla que se torni a reactivar, sembla que la gent vulgui fer alguna cosa més, que vulgui reparar, no sé, canviar de barco. Hi ha una mica més d'alegria, no per tirar coets, però que anima que seguim endavant.
Les diferències entre els grans vaixells i els vaixells d'eslores del voltant de 8 metres també viuen aquesta situació econòmica de manera diferent?
Sense lloc a dubtes. El mercat del barco gran normalment ha patit menys que el del barco petit, però en aquests moments tots dos mercats estan realment, han estat fins ara malament. Amb el que esperem, repeteixo, que sí, que ara ja es comencem a funcionar, i el que sí que hi ha és indiscutiblement moviment amb el barco d'ocasió. Barco nou, gran, és complicat i difícil, i a més molt més estranger que nacional. Nacional, el mercat de compra-venta amb client nacional està molt aturat. És més estranger que a través d'internet i el contacte, i a partir d'aquí venen a veure el barco, les proves, etc., i acabem fent l'operació.
Tot i aquestes mostres que, bueno, que ens ajuden a mirar el futur proper amb certa esperança a nivell econòmic, no cal aturar-se, és a dir, vosaltres esteu treballant des d'Adin i Fadin en temes com els festivals del mar i altres inquietuds aquestes que ajuden a, com a mínim, a moure el sector, no?
Sí, indiscutiblement. L'altre dia vam tenir una reunió amb el director general de la Marina Mercant i hem vist, a més una persona, vull aprofitar a dir-ho, que ens ha semblat excel·lent persona, home preocupat per la nàutica, per donar solucions, així li vaig dir amb ell, i llavors, bueno, el tema nàutic, el tema títols nàutics sembla que millorarà moltíssim. Ens va fer un avançament amb el que hi hauria una ampliació dels títols propis i a més probablement els de recreu passarien a ser possiblement també professionals. I llavors, bueno, tot això, com que és un esborrall i no se sap de totes, prefereixo guardar-ho fins que realment surti, que va dir ell que calculaven aproximadament entre 6 i 8 mesos per donar ja el vistiplau a aquesta nova legislació.
Amb la quantitat de costa i de mar que tenim per gaudir-ne, com és que no estem al nivell d'altres països com França, per exemple?
Bueno, és lògic que França, per exemple, porta molts més anys que nosaltres amb història nàutica. Sabem de totes que Espanya, inclús Catalunya, hem viscut d'espai al mar, i Espanya és una península que té una quantitat d'aigua extraordinària que l'envolupa. A partir dels anys 70 i pico és quan es començava a moure una mica, i a partir dels 90 endavant ha sigut un moviment molt fort que, degut a aquesta crisi, doncs, ha quedat interromput i probablement trencat. Hem de tornar a recomposar-lo, hem de tornar a rellençar-lo, cada vegada hi ha més instal·lacions, i bueno, directament des de Fadin i Adin el que volem és donar solucions a tots aquests problemes que podem anar a veure i viure dia a dia a través dels nostres associats, per poder-los fer arribar a les administracions, al Saló Nàutic i a tots els que col·laboren amb la nàutica esportiva.
Aquestes mateixes empreses catalanes repeteixen en altres esdeveniments com aquest en altres indrets?
Fora de Catalunya o fora d'Espanya, no. N'hi ha poques. Antigament n'hi havia més. Poden haver 3 o 4 constructors i distribuïdors, etc., que estiguin en altres salons. Poca cosa. Abans tenia molta més representació.
Abans hi havia molta més representació molta quan més. Anaves a fora a les fires.
Exactament. Teníem Gallar, que era un estil extraordinari, que a més va ser el primer president d'Adin. Teníem a Paco Viudes, que eren viudes. Teníem un sinfí, teníem Puma, Fúria, etc. Tots aquells, desgraciadament, han anat desapareixent. Probablement no hem sapigut fer arribar a l'administració lo important que era en postos de treball i en posicionament a tota Europa, perquè teníem embarcacions molt, molt, molt ben construïdes.
Bueno, suposo que ja res serà com abans, diuen, però en tot cas és important que quedi encara un bon, no? Que quedi una bona mare a baix per a que tot pugui tornar a rebrotar de manera important.
Sense lloc a dubtes, existeix i tornarem a rebrotar.
Senyor Jordi Senties, president d'Adin i Fadin, moltes gràcies per ser amb nosaltres, per la col·laboració que tenim sempre de tots vostès, i ens seguirem parlant al llarg de tota la temporada. Moltes gràcies per ser present en aquest espai que ens han deixat la gent de Panorama. Aprofitem per dir-ho, que els podeu trobar a nautico.com i que fa possible que avui puguem fer el programa des d'aquest Saló Nàutic. Senyor gràcies. Senties, gràcies.
Gràcies a vostès.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
I nosaltres tornarem d'aquí un momentet ja amb l'àmbit més tradicional del nostre programa.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Bé, i entrem en la part més tradicional del nostre programa. Entrem en el nostre espai de l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, com sempre, amb els nostres col·laboradors habituals, el Rafael Martí. Què tal? Com estem, Rafael?
Molt bé, molt bé.
I el Joan Argentó. Joan, benvingut, com
Hola,
estem?
Hola, què tal?
Mira. Vinga, avui, què és el, quina és aquesta funció que ens explicareu dins de, del que es fa, dins del que és la feina de la navegació, de la barca?
Farem el menjar.
Després prepararem un bon ranxo, però abans sempre utilitzem aquest argot que utilitzeu vosaltres. I quina és la funció que avui parlareu?
Pues avui serà el xorrà.
Serà el xorrà?
Sí.
I jo fer el ranxo.
I tu mos faràs el ranxo. Vinga, xorrà. Quina és la funció de xorrà?
Bueno, la funció de xorrà és recuperar el que havíem tirat, el llevar o traure el que has posat a la mar.
El que has posat a la mar. Sí. I, bueno, suposo que els aparells, no? És a dir, les arts de mar, no?
Les arts de pesca, sí. Igual de la xarxa, com el palangre, com, pues, com el bou, igual, el mateix.
S'agafa, quan se llança a la mar, és calar.
Molt bé.
Se deixeu un cert temps, suposo, perquè el peix s'hi enganxi, no?
Sí, tota la nit.
Això és la xarxa, el palangre també, i després el bou, pues, tot el que duria, pues, la tirada, d'arrossegament, pues, el que fas, el rato que estàs arrossegant, pues, pot durar, pues, una hora, dues hores, segons el que hi ha, i després xorres.
És a dir, que depèn del sector pesquer, les arts de pesca es deixen més
molt
o menys
bé,
en...
Molt bé. Si com el palangre, pues, deixem menys que la xarxa, que és una cosa que es va molt de dia i...
Quantes hores, per exemple, es pot deixar el palangre?
Segons a la pesquera. Pues, si vas a la dorada, per exemple, a pescar dorades o peix així, doncs ho deixes un parell d'hores. Si vas a pescar congre o peix de roca, després ja el deixes quasi bé tota la nit.
Molt bé. A la xarxa se deixa més temps.
Sí. La xarxa, si és la de la llangosta, igual pot estar dos o tres dies. Normalment se fan dia sí, dia no. Si vas al moll, unes hores, se xorra molt poquet. I si vas al lluç, doncs també tota la nit. Segons cada pesquera fem un horari.
I després ja tenim l'arrossegament.
Que sí, que segons el que... Pues,
també, són llances.
És el mateix.
Molt bé.
Menys que no es deixa tota la nit.
Que no es deixa tota la nit.
Ells van a hores, tenen un horari.
Molt bé. Pues, bueno, pues avui hem conegut la funció del xorrà dins del que és la feina d'un vaixell pesquer. I ara, pues, després d'aquesta petita pausa, mos hi posem directament amb les coses de l'estómac, amb les coses del menjar.
El ranxo a bord.
Comencem la secció gastronòmica. Avui, què ens preparareu? Mos heu de preparar alguna cosa especial, no?
Sí, avui portem alguna cosa especial que vam preparar ahir de tarda perquè ho hem tingut que portar aquí a la fira
del
Salon Nàutic i he quedat impressionant de veure tots aquests vaixells i tots els artilugios que hi ha per aquí. I ara, pues, mos anem a posar-hi per a fer... Farem un dinar especial.
Farem un dinar especial del Saló Nàutic, no?
Sí.
I característic i tradicional i tot.
Ne farem dos en un.
Ne farem dos en un.
Sí. Aquí han portat uns raps, unes rates, hi han dos polles, quatre congres per a fer el caldo bo...
I un grapat de crancs.
Dos cavalles.
I un grapat de crancs.
Quatre crancs.
Los tenim aquí preparats, no?
Sí, mira,
això ho hem de netejar d'alguna manera?
Ja ho portem netejat.
Ah, ja ho porteu netejat.
Sí, perquè ja el peix, netejat. Com més aviat se neteja, millor. I mira, doncs ara ja tenim el fogó aquí.
Molt bé.
Ja com que ja està tot llimpio, ara farem la picada i posarem uns alls, una mica de julivert, pebre vermell, dolç, una mica de sal, matxacarem i prepararem la picada.
Molt bé, i llavors amb aquesta picada i amb el peix netejat, què fem?
Sí, pues, oli a la cassola. Avui hem portat un caldero Vaitel. Lo vaig comprar ahir, del 50.
Un caldero del 50, sí. És a dir, hem de tindre un bon caldero.
Sí, sí. I, bueno, i ja ho veus que porta un mig sac de pataques, que
molt
són
bé.
De...
Són del tros.
Sí. Són del terreno. Pelarem unes pataques, les trencarem a tacs, trencades, no tallades, i manos a l'obra. Farem lo sofregit. Una vegada està
picada,
el sofregit,
en la picada.
En la picada.
Tenim un règit de vi, que el tenim preparat aquí.
Sí. i l'aigua, aquí per a d'això he portat dos garrafes d'aigua, ne posarem 8 litres.
8 litres d'aigua?
Una garrafa, sí, 8 litres.
Perquè, bueno, Déu-n'hi-do, això vol dir que fem ranxo per a molta gent.
Per a 10 bons.
Ah, vale, sí, per tot l'equip.
No sabem qui ha pogut vindre i ja m'ha ensenyat tant.
No, el Calderón, el tècnic, s'estava fent il·lusions, doncs, bueno, doncs...
Primer que tot, tirarem el peix dur, les rates, el rap i les pataques. I el peix més tou, com ara la cavalla, això ho deixarem per a mitant.
Perquè no es desfalla, no?
Perquè l'anirem vigilant, lo tastarem de sal i una vegada estigui cuit, l'apartarem i traurem el caldo.
Traurem el caldo.
Deixarem el caldo i deixarem el peix este i les pataques al caldero.
A part, molt bé.
Agafarem un altre caldero que porto aquí, que és este més baixet, que també és Déu-n'hi-do, i li posarem una mica d'oli.
Agafarem... A cobrir només lo de baix.
Sí, una miqueta.
Tenim a l'altra banda, ja.
I agafarem un quilo d'arròs d'esta bomba i la sofregirem. Quan estirà mig roseta, li posarem una ceba que ja tenim aquí tallada, la porto en esta fiambrereta, la vaig tallar ahir.
Tallada en juliana,
sí,
no?
Sí, i la farem...
La repartirem junt amb l'arròs.
Sí, però amb cuidado que no mos se cremia.
Molt bé, per tant l'hem de llançar quasi al final quan l'arròs ja està ros.
Sí, i li posarem una cebeta que és més melosa així. I quan ja l'arròs la tenim al punt, que veiem que no estiga massa feta, si no se crema i ha acabat amargueja, doncs li tirarem el caldo que han fet i a vigilar.
A vigilar, això estem fent arrossejat, doncs.
Sí, sí.
Però tot el caldo no el tirarem, eh?
No, ne tiro la meitat i encara vaig vigilant i tal com se va absorbint el caldo, la tasto i si veig que li falta li tiro un raig més, un cullerot, dos, i ja està, que quedi al gust del consumidor.
Molt bé, hem d'aclarir, no?, que la ceba la posem perquè sempre fa l'arròs més melosa.
Més melosa, sí, perquè jo... Sense d'això me se queda quan me la minyo, me se queda aquí la gola i així ens baixa com una argilaga. Hi ha una mica de ceba...
Entra més fina.
Se veu més fina.
Se veu més fineta.
Hi ha gent que no li agrada, però bueno... Però,
de totes maneres, ara mentre s'està eixugant el caldo, és el moment que ens hem de mitjar les pataques en el peix, no?
Ara...
Sí, una miqueta allioli que estic fent jo ara.
Farem allioli o balandra?
No, allioli.
Allioli.
Sí.
Pues farem allioli.
Tirarem suc a l'allioli, tirarem una mica de suc dins el morter quan estigui l'allioli, ho negarem tot i ho tirarem per damunt de les pataques del peix.
I per tant serà com un allioli que se mos ha més aigualit, no?
Negat.
Sí. Un allioli negat, sí. Tenim les pataques.
I ja
de menjar?
Farem dos plats, ja tenim el dinar fet.
Molt bé, doncs pues, Rafel, Joan, moltíssimes gràcies, fins al pròxim programa i encantats de que hagueu vingut al Saló Nàutic.
Això és meravellós.
A fer-nos aquest bon ranxo mariner.
Veure tots estos barcos de la...
De tot arreu, eh? Moltes gràcies als dos, fins al pròxim programa.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
El Norai.
I entrem en la secció del Norai, com ja us havíem anunciat en la introducció, parlant amb el senyor Frederic Valls, és responsable d'Afers Marítims de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. Senyor Valls, moltes gràcies, benvingut en aquest espai tan mariner, no?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
La veritat és que en un programa tan especial com aquest, fet en directe, un programa fet en una de les cunes de la gent que mira cap al mar, no podia faltar una conversa sobre pues, un impuls important que s'està donant des del departament en aquestes activitats nàutico-marítimes, no?, també?
Sí, efectivament. Des de la Direcció General de Pesca, des del departament, tenim en marxa des de fa un parell de mesos el projecte BlauCat, aquest projecte que pretén analitzar i ordenar totes les activitats marítimes que gestiona el departament, és a dir, centres d'immersió, acadèmies nàutiques, centres nàutics, centres d'activitats marítimes en global, que a Catalunya ara hi ha un grapat, un número important, estem parlant de més de 350 centres d'aquest tipus, i que cal, entenem, doncs, adequar-los a la realitat que vivim per diferents motius. En primer lloc, per dinamitzar l'economia litoral. En segon lloc, per acostar-ho més als ciutadans i integrar dins d'aquestes activitats noves activitats que han anat apareguent, vinculant també això amb les activitats de diversificació de l'economia que fan els pescadors a través de la pesca-turisme o el turisme acuícola, no? I, per altra banda, doncs, també perquè és la primera vegada que volem regular totes aquestes activitats des del sector. És a dir, hem engegat un projecte on ara hi ha un grup de treball amb gairebé 80 persones treballant-hi, aportant idees, aportant solucions, proposant canvis, proposant idees per adaptar tots aquests centres i aquestes noves activitats al segle XXI.
De fet, en l'estand de la Generalitat de Catalunya, una de les parts que es promociona en l'edició d'aquest any, d'aquest 52è Saló Nàutic Internacional de Barcelona, és precisament aquesta activitat, no?
Sí, sí, sí. Aquests 350 centres d'activitats marítimes no són coneguts. No hi ha una promoció institucional feta, per això estem treballant, per això estem ara en el projecte, i quan acabem el projecte volem que hi hagi, doncs, un portal temàtic on tots els ciutadans puguin veure a quins centres poden anar a fer inversions, a quins centres poden anar a aprendre nàutica, a quins centres poden fer excursions aquàtiques, etc. Perquè pensem, doncs, que igual que en altres àmbits, doncs, hi ha una gran promoció en aquest, i en concret en aquestes empreses, no s'ha fet mai i està per fer. I quan a qualsevol reunió parlem de que tenim aquí a Catalunya aquests 350 centres, doncs la gent es sorprèn, no?
Perquè, clar, a la gent li han d'explicar que activitats marítimes, pues, van des d'una immersió subaquàtica fins a una excursió per la costa, passant per qualsevol de les activitats que es poden fer amb una motonàutica o en un vaixell.
Efectivament, en aquests centres, i aglutinant en aquests centres també, doncs, el que parlava abans del pescaturisme, doncs, l'oferta que avui en dia tenim i que hem de posar en valor, doncs, passa, com tu bé deies, des d'un bateig amb una immersió, primera immersió, un curs per aprendre a bussejar, a una sortida amb un pesquer per conèixer, doncs, el producte autòcton i veure com treballen els pescadors i gaudir, doncs, de la qualitat i del sabor dels nostres productes, fins a aprendre a governar una embarcació o simplement, doncs, llogar un caiac per fer una excursió, és a dir, o un pedalo d'aquests coneguts per la platja, és a dir, és un ventall molt gran, o bé una sortida de pesca recreativa. Al marge d'això, hi ha noves activitats que s'estan creant, i tot això entenem, doncs, que ho hem de treballar perquè s'ofereixi amb qualitat, amb seguretat, i sota les orientacions i els objectius que marquin des de les associacions i el propi sector, que al fi i al cap, doncs, són qui l'han de desenvolupar, i que tot això ha de ser motor de la nostra economia. El mar encara és un lloc per desenvolupar.
Per tant, aquí hi influeix des de l'usuari, passant per aquell que es vol traure, doncs, una titulació per poder desenvolupar qualsevol d'aquestes activitats, aquell que va des de l'àmbit turístic i també el professional, és a dir, serien les tres vessants.
Exactament,
no?
Exactament. Aquí tot el sector pot sortir beneficiat d'aquest projecte, uns i altres, no? És més, el fet de treballar aquest projecte, s'està treballant també un apartat de formació per detectar i treballar i desenvolupar, doncs, com evidentment s'ha de fer, doncs, les modificacions o les mancances, de donar resposta a les mancances de formació per desenvolupar, doncs, aquestes activitats. En el cas del pescaturisme, doncs, ja portem aquest any, el 2013, portem des de principi d'any impartint cursos a pescadors. Hem fet ja hem format gairebé a 300 persones amb el tema de pescaturisme. És un curs introductori, evidentment, hi haurà diferents nivells, hi haurà diferents estadis, i en altres àmbits, doncs, hem de continuar també, doncs, igual que hem fet en el seu dia, doncs, portem ja potser 7 edicions del curs de director de centres d'immersió, doncs, formant a la gent que és qui ha de dirigir i que ha de liderar, doncs, aquestes empreses i d'alguna manera garantir la qualitat i la seguretat de les activitats.
Parlàvem del pescaturisme, i aquesta és una de les novetats, i a la vegada és un dels projectes del que més es parla, pel fet de que, clar, estem parlant de vaixells de pesca professional que han de dedicar, en aquest cas, pues, una part d'aquest esforç a explicar la seva activitat econòmica i convertir-la en un nou, per una banda, atractiu turístic i per l'altra, en un nou flux econòmic per a l'empresa, no?
Efectivament. A veure, Catalunya, amb el tema pescaturisme, ha estat la primera autonomia que ha establert una normativa. Tenim una normativa pròpia que es va ben presentar a l'agost de l'any passat, a l'agost del 2012. Hem sigut capdavanters. Hem sigut capdavanters també en posar-ho sobre el terreny funcionant. I per això, doncs, en aquest sentit, estem satisfets i actualment, doncs, durant aquest mes d'octubre que entrarem, ens visitaran, doncs, grups d'acció local de Galícia i també, doncs, l'UPM, que està fent un estudi sobre el tema aquest encarregat per l'Estat, per veure com hem implantat i com hem desenvolupat tot això aquí a Catalunya. Bé, dit això, com tu deies, evidentment, la diversificació econòmica és un mecanisme, doncs, necessari quan podem, doncs, aconseguir que tots els ingressos no vinguin d'una única font, especialment quan aquesta font principal hi ha vegades que està una miqueta fluixa, no? Això permet avui en dia, doncs, als pescadors, doncs, embarcar en els vaixells de pesca a un nombre de visitants en funció de les característiques tècniques del vaixell, complementant, evidentment, amb la pesca, és a dir, surten amb turistes i pesquen alhora, poden anar compaginant les seves activitats, i això, doncs, genera, evidentment, doncs, que els pescadors puguin tindre uns beneficis extres importants i no tan sols que ho veiem des del punt de vista del benefici econòmic, sinó que, a més, també serveixi perquè el pescador vegi la seva feina valorada, perquè el ciutadà conegui de primera mà què és això de la pesca, quins són els productes, quina és aquesta cultura. Al final, tot això serveix per valoritzar l'ofici, tot això serveix per valoritzar el producte, tot això serveix perquè a nivell local hi hagi una integració millor entre els visitants i la població local. És a dir, hi ha una sèrie de riscos que s'han minimitzat per la normativa que hem fet i per la normativa que ha fet Marina Mercant. Pensem que és un bon camí, pensem que és una bona alternativa, i actualment tenim ja 40 empreses que han demanat, han comunicat l'inici d'activitats. Hi ha projectes macos, projectes molt novedosos, com a Roses amb 15 vaixells o Cambrils, o no vull dir més llocs perquè me'n deixaré, però, i amb el tema de l'aquicultura, doncs el mateix. Tenim tres bateres al Delta de l'Ebre que estan oferint, doncs, el turisme aquícola amb presència a les bateres, amb degustació de productes. Pensem que és una molt bona iniciativa i pensem, doncs, és una cosa que el sector reclamava feia molts anys i que segur que donarà molt d'èxit al sector i un millor coneixement del sector marítim als ciutadans.
En tot cas, és un canvi de concepte, de mentalitat i de moltes coses que suposo que no veurem el resultat d'avui per a demà, ja, no?
Evidentment. Hem engegat a Catalunya per primera vegada aquesta activitat, portem un any, en breu farem unes reunions amb tots els que han desenvolupat aquestes activitats per fer una valoració, en tenim algunes de valoracions, per veure què hem de canviar, per veure què hem de modificar, per veure ajudar a qui calgui, però estem fent camí, estem de camí, no hem arribat al destí, estem de camí.
Tot això plegat amb un Blaucat que en el seu ressorgiment, és a dir, en el moment de la presentació, va ser acollit amb moltes expectatives per tots els sectors. Es van crear moltes expectatives.
Es van crear moltes expectatives, estem començant a donar resposta a aquestes expectatives. Tenim ja, ens han donat, o sigui, dels integrants en els grups, hi ha hagut una gran resposta a nivell de documentació que ens han fet arribar amb els DAFOs, amb les propostes, etc, etc. I ha crescut el projecte, és a dir, el projecte ens ha fet gran. Si en el seu inici el projecte el que volia definir una miqueta el futur d'aquests centres, avui en dia hem ampliat aquest projecte amb dos nous apartats, un nou apartat que es dirà projectes i emprenedoria i un nou apartat que es dirà internacionalització, perquè la veritat és que ens ha crescut i ens hem vingut a veure persones del sector amb unes molt bones i grans idees que poden fer desenvolupar no tan sols econòmicament el territori, sinó també, doncs, poden participar de desenvolupar temes tecnològics vinculats al mar, i per això, doncs, en aquest sentit el projecte en aquests dos mesos que porta actiu ja ha crescut i segurament, doncs, serà un projecte que tindrà una consolidació forta i que creixerà.
Evidentment ha de créixer perquè el país és un país que s'ha d'obrir més encara al mar. Tenim més possibilitats, tenim més marge de millora, no?
Sí, evidentment. Si comparem els indicadors amb els d'altres països, estem per sota. Tenim més costa i més bon temps. I per tant, doncs, el mar està per desenvolupar. És a dir, l'economia vinculada al mar pot créixer moltíssim. I per això estem treballant al BlauCat, per desenvolupar aquesta economia i que això sigui un dels motors de l'economia catalana.
Senyor Frederic Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en el nostre programa Repetim des del Saló Nàutic Internacional de Barcelona i en seguirem parlant al llarg d'aquesta temporada de ràdio perquè, com dia vostè, és un tema que mou, és a dir, que no s'estanca, que evoluciona i que, com vostè dia, fins i tot des del moment de la seva presentació abans de l'estiu ha creixut. Per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos i en seguirem parlant.
Moltes gràcies.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
I ara ens arriba la secció més científica. Des d'aquest espai que ens han cedit la gent de Panorama, de nautico.com, ja ho sabeu, són gent que ho solucionen tot el tema audiovisual, en regates, proves, vaixells, esdeveniments, en qualsevol cosa, i ens han cedit un espai perquè fos possible també aquest programa d'avui, aquest Blau Marí número 107. L'Aurora avui ens ha adaptat la secció una mica a l'entorn, no, Aurora? A veure, de què podíem parlar que poguéssim unir aquesta secció més científica amb el Saló Nàutic, és a dir, GPS, no?
Efectivament. Bueno, no només GPS, també parlarem d'algunes ecosondes que tenen alguns dels animals marins.
Per tant, orientació pura i dura.
Sí, orientació i saber navegar.
Pues vinga, vinga, explica-mos.
Bueno, jo això volia estava pensant en els vaixells que tenim aquí, tota la instrumentació que tenen, no?, per poder navegar, i penso, ostres, però els animals porten anys navegant i ho fan bastant bé, no? Tenen bastants instrumentació pròpia i ho fan bastant bé.
I en aquests la tecnologia no els hi canvia cada dos per tres,
no? No els hi canvia cada dos per tres, efectivament. La porten ja de sèrie, de sempre. I us portava alguns exemples d'animals, com per exemple les tonyines, que tenen el seu cervell funciona una mica com una brúixola, val? Les que fan servir al camp. El que passa és que al cervell tenen un petit mineral que es diu magnetita, val? I això funciona com la fletxa de les nostres brúixoles, que és capaç de saber on es troba el nord magnètic i triar la direcció on vol anar. Això és que es poden navegar gràcies a... perquè detecten el camp magnètic que hi ha a la Terra, perquè a la Terra hi ha un camp magnètic amb unes forces que nosaltres, com moltes altres coses, no veiem, val? Que va de nord a sud i que les tonyines, per exemple, serveixen perfectament per a orientar-se.
Bueno, això pel que fa a les tonyines, eh?
Sí, a les tortugues en trobem que també... Però les tortugues encara el donen més refinat, vull dir, no? Encara són capaços de detectar aquests petits canvis en aquestes forces del camp magnètic que diem. I són capaços d'arribar a la mateixa platja on van néixer, a un punt molt, molt concret del planeta, no?
I al cap de molts anys després, no?
Després, i després igual de viatjar de 2.000 quilòmetres fins a arribar. Són capaços de crear-se com una mena de camp, de mapa magnètic al seu cervell, que els ajuda a localitzar-se on estan i a on volen arribar. I les llagostes també trobem que tenen uns sistemes similars. No se saben ben bé com ho fan, però també les llagostes són capaços de migrar moltes distàncies i d'arribar i de tornar a llocs molt concrets. I també alguns nudibranquis també ho fan, aquestes baboses marines tan boniques. I de fet algunes d'aquestes sí que algun nudibranqui, com que són animals més senzills, s'han estudiat. I sí que s'ha arribat a saber un pèl més, que sí que tenen algunes de les seves neurones, són tres en concret que han detectat, que són les que perceben aquests canvis en el camp magnètic i són capaços d'enviar aquesta informació directament als músculs per poder variar la seva direcció en una direcció o una altra.
En tot cas, tota aquesta creença popular, doncs, de que molts dels peixos i de les espècies es mouen a través de les corrents i la temperatura
també,
de l'aigua...
També fan servir les corrents del golf per moure-se d'un costat a l'altre. Però és com més complicat, no només és això, sinó que han detectat que tenen uns altres sistemes més, bueno, encara no ho tenen molt clar, però saben que no només amb les corrents, amb les temperatures, que també ho fan, també serveixen, com les tonyines, per exemple, també fan servir aquests sistemes per navegar.
Més coses, Aurora.
Bueno, doncs que també podríem parlar d'altres sistemes d'orientació, com el meló.
Com el?
Meló.
El meló?
El meló.
Què és el meló?
Què és el meló?
Què és això? El meló, bueno, el meló no, el no, que... no és aquesta fruita rodona també en forma de pilota de rugby, no?
Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, sí, de fet té aquesta forma. El meló és un òrgan que tenen els marsopes i els dofins al seu cap. De fet, ja a les marsopes veiem que tenen com una front molt prominent, així quadradeta, val? I aquí tenim aquí és on està aquest òrgan, que és així, que està format per greix i per olis, i és un... Bueno, l'ajuda a rebre, a enviar i a rebre ultrasons, perquè els dofins fan una mica com els ratpenats. Envien uns ultrasons que quan xoquen amb un obstacle, tornen, no? Tornen aquestes ultrasons i llavors amb aquest meló que tenen els dofins a la seva front, saben d'on venen aquesta zona, estan, a quina distància estan i poden interpretar.
Per tant, podríem dir que encara és algo més, com més sofisticat, no?, el que tenen els dofins, que no pas la resta de les espècies marines, no?
Sí, és un altre sistema, no?, diferent, no?, que fa servir no com el camp magnètic, com veiem abans, sinó que fan servir els seus propis ultrasons que són incapaços d'enviar.
Alguna cosa més, Aurora?
Sí, per últim, us volíem parlar del tauró, i del tauró tenen el sexte sentit que tenen els taurons. Val? És aquest sexte sentit que tenen, que els ajuden a distingir els camps elèctrics que els peixos i tots els animals generem amb els nostres músculs. Val? Llavors, aquest sentit són uns petits forats que es diuen ampolles de Lorenzini, que tenen a la superfície del cos, i aquests forats tenen uns canals que després formen una xarxa. Llavors, el tauró, quan hi ha un canvi un canvi elèctric o de temperatura al seu voltant, el detecten amb aquests canals i, bueno, obtenen molta informació del seu voltant i també els ajuda a orientar-se.
Molt bé, per tant, hem vist tonyines, hem vist taurons, hem vist dofins, hem vist tortugues, perquè són una mica aquelles espècies que conceptualment més ens venen al
sí,
cap.
Sí, quan penses en mar sempre penses en dofins.
Pues, Aurora, moltes gràcies.
Ara
ja sabem de quina manera pues, escolleixen o com són aquests GPS que, amb els que s'orienten les espècies marines. Moltes gràcies, Aurora. Hasta el pròxim programa. Adéu-siau. Adéu. L'Arjau. Bé, i ara anem ja directament a la secció de l'àmbit cultural, perquè tenim ja el Manel de Ramon preparat amb el seu invitat. Manel, avui de què parlarem i a qui has convidat al nostre programa?
Doncs avui parlarem de gent intrèpida, avui parlarem de viatges, i parlarem de viatges molt lluny, parlarem de viatges a les zones polars del globo terraqui. Avui parlarem amb Albert Vergués, és navegant oceànic, ell es defineix també com a comunicador, emprenedor polifacètic, però vaja, podríem dir moltes més coses d'ell. És realment empresari, perquè tira endavant una empresa que es diu Externa, i el que fa és promocionar aquesta navegació per les zones polars.
Per tant, mos posem lo chubasquero, l'anorak, i vol dir que marxem a navegar, doncs.
Marxem a navegar amb Albert Vergués. Albert, què tal?
Molt bé, molt bé.
Com estàs?
Perfecte. Aquí amb menys fred.
Aquí amb menys fred, evidentment, que les zones polars. Albert Vergués és un dels pioners de la navegació oceànica d'Espanya. Amb 25 anys va fer la seva primera volta al món en regata. El 1987 es va convertir en el primer espanyol en acabar una mini-trànsat atlàntic solitari en Belès de 6 metres i mig. I el 2008 és el primer espanyol en acabar la Barcelona World Race sense parar. Regata, volta al món doble i sense escales. De fet, també, com a bon navegant, ha estat nomenat com a millor navegador nàutic en 3 ocasions a Catalunya. Parla'ns una miqueta de per què aquesta afició a navegar i navegar d'aquesta manera, és a dir, me'n vaig i no sé quan torno.
A veure, les coses no tenen massa un per què, perquè no... Jo et diria que navego perquè em satisfà i, a més, he descobert amb el pas del temps que navegar m'aporta moltíssim per seguir creixent com a persona, tant a l'hora de tractar-me amb mi com per tractar-me amb tota la gent que hi ha al voltant, amb l'entorn. M'aporta moltes satisfaccions i he descobert que és el camí amb el que em sento molt còmode.
De fet, podríem dir alguna que altra frase de l'Albert, com el mar és una rica, intensa i profunda metàfora de la vida. En ell tots traiem allò de verdader que tenim a dins, perquè en el mar no hi ha arbres darrere els quals poder-se amagar. Aquesta és una frase que has dit i que m'explicaves que t'ha canviat una mica la visió de la vida.
Home, porto més de 30 anys ja navegant. He tingut la gran fortuna de que he navegat oceànic, i això significa allunyar-te de terra i passar molts dies lluny de terra. I dic molt sovint que les llargues navegacions són com cursos intensius de vida. D'alguna manera, el fet d'estar lluny de terra t'acosta molt a coses molt reals que aquí a terra no ens n'adonem de la importància i el valor que tenen, i en canvi quan estàs mar endins veus que realment ho són.
Realment ho són. De fet, com et definiries? Com a escriptor, com a científic, com a aventurer, com a empresari?
Jo
què és, diria... que és aquella vena que tens més ampla?
Com atrevit?
Posat?
Agosarat? No, jo crec que, a veure, si m'hagués de definir, em diria, bueno, com un ser humà, vull dir que no hi ha, i tots tenim les nostres facetes, perquè jo crec que això és el meravellós de la dimensió humana, que és polifacètica, que no som només una cosa, i a més fins i tot al moment som d'una manera o d'una altra. Jo si m'hagués de definir diria, bueno, que sóc un emprenedor, sóc navegant oceànic, i a partir d'aquí algú que estima molt el que fa, que estima viure i que ho intenta fer amb el màxim de passió possible.
Perquè clar, la gent que ens estigui escoltant pensarà, com pot viure una persona o dues persones soles durant més de 100 dies al mig de la mar amb un velé? Això ha de ser dur?
Bueno, tan dur com, no sé si estàs casat o no, però,
sí, clar.
Però ja et pots imaginar, pues, el que és una vida de parella, de convivència
en el... Sí, però no en un vaixell al mig del mar.
No, però precisament el fet d'estar en un vaixell al mig del mar, doncs el que fa és que t'acosta realitats que a terra, com et deia, no en som tan conscients. I el valor i la importància de la relació, del respecte mutu, totes aquestes coses les veus d'una manera molt més evident i molt més flagrant.
Una altra de les teves frases és fes el que t'agradi, o millor dit, fes que t'agradi el que fas. Així segur que seràs feliç, no?
Bé, perquè jo penso que hem de tenir... A la vida sempre ens han ensenyat que hem de tenir objectius. Jo diria que no és tant lo important tenir objectius. Jo crec que el que és molt important és que donguis sentit a el que fas i a com ho fas. I d'aquí ve que, bueno, que ens marquem objectius, però jo diria que mai les coses són exactament com hem desitjat o com hem planificat. Aleshores, a partir d'aquí, el que hem de tenir és una gran capacitat per adaptar-nos a com les coses van arribant. Per això dic que moltes vegades el que és important és que t'agradi el que fas, no tant fer el que t'agrada.
Efectivament. Escolta'm, anem a parlar d'aquesta vena d'empresari que tens també, amb aquesta empresa que es diu Sterna i que aviat començarà ja a fer els primers viatges en clients cap a aquestes terres polars. O millor dit, mars polars.
Bueno, és una empresa jove, amb dimensió internacional, amb projecció internacional, i el que pretén és portar persones, expedicionaris que diem nosaltres, a les regions polars. És una empresa que l'hem creada girant sobre tres eixos centrals, que són l'esport, la natura i l'aventura, i amb dos grans productes. Un són tot el que són les expedicions polars, i l'altre, doncs, com que el barco s'ha de desplaçar per anar fins als pols, anar fins a l'Àrtic i anar fins a l'Antàrtida, doncs aquests desplaçaments també els comercialitzem, i aquí el que fem són navegacions oceàniques. Invitem a les persones a venir i a gaudir del que significa passar, doncs, una setmana, 10 dies, 15 dies, lluny de terra, navegant, i amb un velé de més d'unes prestacions i unes condicions excepcionals.
Però en aquestes tres condicions, t'ha d'agradar la natura, l'esport i l'aventura. Això...
Sí, sobretot jo diria que t'ha d'agradar la natura i l'aventura. L'esport no és limitatiu. Tenim la gran sort de que la pràctica de la vela és un tipus d'activitat que el que predomina no és el físic, sinó el mental. Aleshores, podem tenir gent que ens digui, home, és que jo això de ser esportista no passa res. L'important és que et sentis a gust amb com estàs tu, i a partir d'aquí gaudir de les descobertes que anem fent, perquè, com diem en el nostre eslògan de l'empresa, és encara hi ha llocs a la Terra on només s'hi pot arribar per mar. I això és una mica el que oferim.
Per sort.
per sort. Per sort. Que duri, que duri.
Escolta'm, una cosa, hi havia demanda en el mercat de persones, aventurers, esportistes o amants de la natura que volien fer aquest tipus de vacances, aquest tipus d'excursions?
Bueno, hem fet tot un estudi de mercat. Fa 2 anys quasi que estem treballant amb la posta en marxa i ara ja ho acabem de fer públic. I hi ha un mercat mundial. Hi ha gent ja a nivell mundial que es dedica a fer això de portar gent a les regions polars en veler. A nivell mundial devem ser uns 12 barcos i a Espanya som els primers, som els únics que ho fem en veler.
Teniu ja viatges aparaulats per a tirar endavant el projecte? El proper...
Bé, tenim per l'estiu que ve tenim ja diverses persones que ens han demanat ja de reservar places, quan encara no els hi hem pogut dir exactament la ruta i els dies, però ja ens han dit que ells volen venir. I ara per la primera travessia, que és a partir del 7 de novembre, estem, precisament, és un dels motius d'estar aquí al Saló, és perquè estem oferint places per anar a fer la travessia a l'Atlàntic, tant places per anar com places per tornar.
Molt bé, doncs Albert, et donem les gràcies per haver estat amb nosaltres. Parlarem d'aquest projecte Eterna, ja ho saben, novedós, d'aquest empresari, aventurer, comunicador, escriptor, en fi, aquest home polifacètic que avui ens ha acompanyat aquí l'Arjau.
Sí, té un raconet en aquesta primera expedició perquè ens poguéssim posar allí en un raconet sense estorbar, doncs potser ens apuntem, Manel.
Vale, quan tornéssim ho expliquem.
Quan tornéssim ho expliquem.
Jo no sé si el raconet perquè vinguéssiu físicament, no ho sé, però a través de les ondes, per què no?
Pues sí.
Que igual des del Polo us puguem contactar i puguem tenir una xerrada des d'allà, per què no?
Pues mira, seria una iniciativa que tindrem en compte des del programa. Eh?
I tant, seria, home, no serà com estar allà, perquè els que en gaudiran seran ells, no? Perquè que, suposo que per això pagaran els que aniran amb ells, no? Però la veritat és que, bueno, pot ser una experiència maca. I la veritat és que, escolta, et fan agafar ganes, eh? Sobretot quan ha dit, lo de l'esport és secundari. Vull dir, no cal que estiguis en forma ni que siguis un crac d'aquests que va a córrer i va preparat cada dia.
No, què va.
Albert, gràcies. Feliç jornada i bona estada.
Gràcies a vosaltres.
Vinga. Manel, doncs, bueno, moltes gràcies per rebuscar sempre en aquests temes tan interessants que ens ajuden a tensar-nos al món més lúdic d'aquesta part de mar. Eh?
Gràcies, fins la propera.
Bé, i nosaltres ja no ens queda res més. Ens hem d'acomiadar recordant que hem començat parlant de la indústria nàutica, del seu moment econòmic, amb el Jordi Senties, president de l'Associació d'Indústries i Comerç Nàutic de Catalunya i també de FADIN, analitzant aquesta reducció de les matriculacions, analitzant tot aquest procés econòmic que diuen que comença a haver una petita recuperació, una mica, uns certs brots verds. Hem continuat amb la part més tradicional. Ens han explicat què vol dir xorrar en la pesca professional i després... que aquí el Calderón, el nostre tècnic, s'ha llepat els dits, ens han preparat unes patates del caldo i un arrossejat, el Joan Argentó i el Rafael Martí. A continuació hem tingut la part més nàutica, no? Hem parlat amb el Frederic Valls sobre tots aquests projectes de promoció d'aquestes activitats i empreses que es dediquen a l'activitat nàutico-marítima de Catalunya, amb el responsable d'Afers Marítims de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. L'Aurora Requena ens ha parlat de GPS, però de GPS naturals dins de la secció de plàncton, explicant-nos doncs, de quina manera s'orienten els peixos o les espècies marines més conegudes. I ara doncs, hem parlat amb el nostre, bueno, el nostre company Manel de Ramon, ens atensava doncs, l'opinió, l'experiència d'aquest navegant transoceànic pues que ens ha fet ganyetes, ens ha fet obrir els ulls a l'Albert Vergués pues de tot el que comporta pues aquest tipus de navegació. Per tant, encantats d'atensar-los tots aquests temes des del Saló Nàutic, des d'aquest espai que ens ha cedit Panorama, en aquestes instal·lacions, i un agraïment al Saló Nàutic, a Fira de Barcelona i a tot l'equip que ha fet possible aquest espai i de ràdio avui al Blau Marí. Ens veiem en el pròxim programa. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.